Bon dia, són les 8.
La caravana, amb Joan Trias.
Cinc anys i mig, una mediació europea, un simulacre de despolitització i molts, molts, molts retrets. Això és el que ha calgut per la renovació d'un òrgan bàsic en qualsevol democràcia com la cúpula de la magistratura que aquí coneixem com el Consell General del Poder Judicial. Un òrgan que els darrers cinc anys s'havia convertit en una arma llancívola contra l'adversari polític, sobretot per gran part d'una dreta que no volia perdre poder. I és que sí, malgrat les veus reclamant dia sí dia també la despolitització de l'òrgan, són els mateixos partits els encarregats de definir el color majoritari de les cadires que l'ocupen, 20 més el president. Però entrem en el fons de la qüestió. Què implica aquest acord entre els dos partits majoritaris? Doncs el Partit Popular i el Partit Socialista haurien arribat a l'entesa de la distribució de cadires igualitària, és a dir, 10 per als progressistes i altres 10 per als conservadors. I aquest cop seran ells els encarregats de triar-ne el president de l'òrgan col·legiat, una altra fita que serà complicada tenint en compte aquest repartiment equitatiu. També seran els 20 nou vocals els encarregats de fer una proposta sobre el sistema de l'acció de la cúpula judicial espanyola, tot i que Partit Popular i PSOE ja han posat les bases perquè els magistrats de nova elecció no vinguin de forma directa en els últims 5 anys de trajectòria d'un càrrec públic. A punt a peu de pàgina, al·lusió directa a Dolores Delgado, que va passar de ser ministra de Justícia a ser fiscal general de l'Estat. Sigui com sigui, el problema es comença a solventar, tot i que cal, això sí, una despolitització clara de la justícia per part d'un estat europeu com l'espanyol, i això encara serà més complicat. No perquè els mateixos partits s'hagin de tornar a posar d'acord per una cosa que ni tan sols faran, sinó perquè fa anys parlàvem d'aquesta politització judicial en el que darrerament s'ha convertit en un partit de futbol dolent amb una maleta marcada per l'àrbitre. Són les 8 i 2 minuts, repassem els principals titulars d'aquest dimecres 26 de juny.
Caravaneres i caravaneros, ja som aquí.
Júlia Julve, molt bon dia.
Bon dia, Joan.
Comencem amb una notícia de darrera hora, i és que els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional han detingut Carlos Navarro, conegut com el Lloyes, a la Nolla.
Exconcursant de Gran Hermano, estava en cerca i captura per violència de gènere i maltractaments a la seva exparella. Va ser condemnat a 8 anys de presó. Feia 2 anys que estava desaparegut i s'especulava que estava amagat en algun punt de Catalunya.
I us explicàvem ara, punt i final, el bloqueig del Poder Judicial. Després de 5 anys, el PSOE i el Partit Popular acorden renovar el Consell General del Poder Judicial.
Les dues parts proposen 20 nous vocals. El nou Consell proposaran 6 mesos un nou sistema d'elecció de la cúpula judicial.
I l'exconseller d'Interior, Miquel Buch, primer amnistiat pel procés.
Sí, va ser condemnat per malversació i prevaricació per posar un escort a Carles Puigdemont. Hi ha una quinzena més de persones ja amnistiades.
I el Parlament activa el mecanisme d'investir un president a l'agost, si no, Catalunya anirà a noves eleccions.
Avui el president de la Cambra Catalana, Josep Rull, obrirà el ple on comunicarà que no hi ha cap candidat i engega així, per tant, el calendari fins al 26 d'agost. Aquest matí cada grup intervindrà 5 minuts.
I el govern espanyol estudia canvis legals perquè les comunitats de veïns puguin vetar pisos turístics del seu bloc.
Els canvis legislatius passarien per una modificació de la llei de propietat horitzontal, tot plegat després que l'Ajuntament de Barcelona vulgui no renovar llicències de pisos turístics i tingui la intenció d'eliminar-ne uns 10.000 a la ciutat.
I ja anem a plana esportiva. Xavi Toscano, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
A l'Eurocopa Espanya coneixerà avui el seu rival als vuitens.
Aquest dimecres acaba la fase de grups del campionat. Aquesta nit s'han classificat per als vuitens de final Àustria, França, Països Baixos, Anglaterra i Dinamarca. La selecció espanyola haurà d'esperar a conèixer tots els resultats perquè s'haurà d'enfrontar a la millor selecció que es classificarà com a tercera de grup.
I a la Copa Amèrica, l'Argentina de Leo Messi ja és als quarts de final.
El combinat albiceleste ha suat per desfer-se de la selecció de Xile, però ha acabat guanyant amb un gol de Lautaro Martínez al minut 88.
Judit Vallès, molt bon dia.
Bon dia.
Què ens expliques avui a la Carabé?
Avui a la Carabé us explicarem el rànquing de les ciutats més infidels d'Espanya. Després parlarem del tresor de 5.000 euros que està amagat per Catalunya i us explicarem què heu de fer per trobar-lo. I al final escoltarem la nova cançó de Coldplay i un avançament del seu disc que sortirà a l'octubre.
De seguida us ho expliquem tot plegat. 4 minuts gairebé 5 que passen de les 8 del matí. Abans, però, temps i trànsit.
A Ràdio Estel estàs escoltant La Caravana.
Bé, a aquesta hora saludem el meteoròleg Jordi Miralles per tal de saber quin temps ens espera un dia com avui. Jordi, molt bon dia.
Hola, Joan, bon dia. La calor serà la protagonista avui perquè pugen més les temperatures, un ascens que es notarà molt més a les comarques de l'interior, on avui puntualment a punts de la comarca del Segrià, de fet, Pla de Lleida, podem arribar tranquil·lament a valors de 34 i 35 graus. De fet, només tindrem temperatures per sota dels 30 graus a les comarques del litoral i punts del prelitoral, però a la resta entre els 30 i els 34 graus aproximadament calor, i a més humitat elevada, per tant, xafogó, especialment a les comarques del litoral i del prelitoral. Per tant, aquí no pujarà tant la temperatura, però la calor serà important a causa també d'aquesta elevada humitat. Pel que fa a l'estat del cel, núvols alts aquest matí, i a partir de migdia crescut de núvols a les comarques del Pirineu i del Prepirineu. I, a l'igual que ahir, a punts del Pirineu hi haurà algun ruixat, alguna tronada, però sempre de caràcter feble i aïllat. La previsió per demà ens indica un temps igual al d'avui, però amb una novetat. Les temperatures encara seran més altes que les d'avui, farà més calor, més xafogor, i a la tarda es tornaran a repetir les tempestes a les comarques del Pirineu.
Gràcies, Jordi. Hora també de conèixer l'estat de les carreteres catalanes. És per això que anem cap al RAC. Carla Buigas, molt bon dia.
Bon dia. Complicacions als accessos de la Pota Nord amb retencions a la C58 a Montcada i també a Ripollet cap al nord. També s'acumulen 4 quilòmetres de Sabadell cap a Barcelona i encara al Vallès. Hi ha afectacions a l'AP7 de Sant Cugat a Barberà i des de Santa Perpètua, com també a Montornès cap al nord. Encara pendents també d'un accident a la C17 a Parets, que talla un carril i provoca un quilòmetre de retenció cap al sud, i també a Parets i a l'Antitud cap a l'AP7. A la C16 es regula el trànsit i al Llobregat hi ha retencions habituals. A l'A2 des de Pallejà a Cornellà, també la B23 des del Papiol a Sant Feliu, com a la C32 des de Gavà. A les rondes, complicacions a les dues vies, sobretot cap al Llobregat des del Besòs i Esplugues cap al nord a la ronda de Dalt. És tot des del RAC, bon dia.
Gràcies, Carla. Olma Giró, hola, hola.
Hola.
Record especial avui cap a Rafa Sanahuja.
Abraçada gegant.
Des de casa.
Abraçada gegant.
A qui li donem el bon dia avui?
Mira, ja em sap greu perquè ho heu explicat, però quan toca, toca. Hi ha dies que toca i avui toca donar el bon dia a tot el personal de la Judicatura Espanyola, perquè després de 5 anys de bloqueig veuran com el màxim òrgan dels jutges, el Consell General del Poder Judicial, es desbloqueja. 5 anys després, PSOE i Partit Popular desbloquegen la renovació d'aquest òrgan, i perquè us en feu una idea, he fet càlculs.
Vinga.
Clar, diem 5 anys... No, no, escolteu, més de 2.000 dies per renovar-se.
Passa dels 5 anys i mig, diria.
Sí, sí, 2.000 dies, Joan, agafa la calculadora, he estat calculant...
La barbaritat.
2.000 dies per renovar-ho, dius, mare meva, i per si fos poc, aquests 2.000 dies, a més, també ha fet falta la intervenció de la Comissió Europea, que podríem dir que ha fet una mica el paper de mediadora entre les dues parts durant tots aquests anys i mesos per aconseguir aquest acord, així que semblava impossible, senyors i senyores, però ha passat.
Aleluya, hermano.
Aleluia, aleluia, perquè semblava impossible. Llavors, que a la pràctica, què suposa aquest acord? Doncs, bàsicament, ho has explicat, però una renovació immediata. Sembla ser que no haurem d'esperar gaire del Poder Judicial, i un cop s'hagi renovat, doncs hauran d'escollir un nou sistema per escollir doncs aquests jutges. Per tant, avui, Joan, bon dia a tot el personal de la Judicatura Espanyola, que podríem dir que respiren una mica d'aire més fresc.
Ai... Vitamines aquest matí, a qui li donem?
Doncs mira, si per renovar el Consell General del Poder Judicial han fet falta 5 anys, hi ha qui no té tant temps, molt menys temps, perquè qui té menys temps són tots els equips negociadors dels partits catalans, que tenen dos mesos. A banda, tenen dos mesos en ple estiu, que una cosa és tenir dos mesos a la tardor i l'altra dos mesos a l'estiu. Doncs tenen només dos mesos per arribar a un acord d'investidura. Avui comença el compte enrere i la data marcada al calendari és el 26 d'agost, el dia que acaba el plaç per trobar un nom, i si no trobem un nom, sabeu què passarà? Doncs bàsicament que tornarem a les urnes. Altra vegada, festa de la democràcia. Això sí, sembla ser que l'estiu a nosaltres, els ciutadans, no ens el tocaran, perquè la cita electoral la tindríem a l'octubre. Així que estiu assegurat per tothom. Ja veurem, però, si a l'octubre hem de tornar a celebrar la democràcia o no.
Un anunci que farà avui Josep Rull com a president del Parlament cap a les 11... No, cap a les 11, no, a les 11, des del Parlament de Catalunya. Per tant, nosaltres que anirem cap allà. Em sembla que disposen de 5 minuts cada grup parlamentari per exposar les seves opinions. Per tant, si és així, també els escoltarem des d'aquest programa. I a qui no li arrencarà el cotxe avui?
Avui t'he de dir que a molta gent. A molta gent perquè resulta que, atenció, perquè estan augmentant les infeccions de virus tropicals provocades per picades de mosquit a l'àrea de Barcelona.
Pica, pica los mosquitos.
L'altre dia la
que estaves cantant, Joan.
La cantava amb el Jordi, aquesta.
És que és una de les mítiques, eh? Crec que l'ha cantat moltes generacions. Vull dir, és una cançó que engloba generacions. Doncs, entre les malalties que s'estan detectant, atenció, perquè les més freqüents són el dengue, el zika, una que és molt complicada de pronunciar, que es diu el chikungunya, i el virus del Nil Occidental. Llavors, perquè us en feu una idea amb el que portem d'estiu, avui som 26 de juny, no portem tant d'estiu, doncs la Diputació de Barcelona ja ha hagut d'actuar en una quinzena de casos en el mes de juny, i això són molts més casos que altres anys, quan per aquesta època, pels vols d'aquesta època, s'havien detectat com a molt un parell de casos. Llavors, poca broma, perquè sembla que aquest any serà un any de rècord. Llavors, potser us pregunteu, tots els oients que ara ens estan escoltant, i què podem fer nosaltres perquè no ens piqui el mosquit tigre, que és el portador d'aquestes malalties, bàsicament. Doncs, poca cosa, ja em sap greu dir-vos-ho, però sí que, si podem evitar l'acumulació d'aigua als exteriors, doncs sembla ser que no hi hauran tantes probabilitats que aparegui el mosquit tigre i ens piqui. Encara que sigui un petit toll d'aigua, resulta que els encanten les acumulacions d'aigua. Així que ja ho sabeu. Poca aigua i molts ànims.
Tu t'has fixat que la majoria de malalties de mosquit tenen nom de cotxe?
Dengue té nom de cotxe?
Seat Dengue, Renault Zika...
I el chikungunya?
Home...
El Citroën chikungunya.
Jo el posaria un BMW, un 4x4, un BMW chikungunya. Sí,
Range Rover chikungunya.
Ara, sí.
I el virus de l'Il Occidental, un mini, no? No sé. Jo no ho havia pensat, però la veritat és que el que sí que tenen són noms prou complicats, sobretot el chikungunya.
Ai, Déu meu. Gràcies, Giró.
Vinga.
La caravana, l'informatiu.
Minuts que passen de les 8 del matí i avui comencem aquest informatiu amb una notícia que acabem de saber. Han detingut a la noia Carlos Navarro, conegut com el Lloyes, exconcursant de Gran Hermano, que tenia un ordre de recerca i detenció acusat de violència i maltractaments a la seva exparella, Júlia.
Sí, portava fugit des del novembre del 2022 i estava condemnat a 8 anys de presó. Els agents l'han pogut localitzar aquesta matinada, ho han fet en una masia de la noia on estava permanentment amagat i, de fet, prenia moltes mesures d'autoprotecció per evitar ser localitzat. Aquest dimecres, finalment, l'han pogut arrestar per un ordre del jutjat penal 5 de les Palmes de Gran Canària. L'operació ha comptat amb més de 30 efectius de diferents serveis dels Mossos d'Esquadra.
I la notícia del dia és aquesta. El PSOE i el Partit Popular han tancat un acord per renovar el Consell General del Poder Judicial, crear una nova llei orgànica sobre el Poder Judicial i nomenar un nou magistrat del Tribunal Constitucional.
El pacte posa fi a més de 5 anys de controvèrsia per la tria del Poder Judicial espanyol. El ministre de la Presidència i Justícia, Félix Bolaños, i el cap negociador dels populars, Esteban González Pons, s'han reunit aquest dimarts, ha estat a Brussel·les, i a 6:15 ratificaven el pacte en una cerimònia de firma amb la vicepresidenta de Valors i Transparència de la Comissió Europea, Vera Jourová, que ha fet de mediadora els últims trams d'aquesta negociació.
I la proposició de llei acordada preveu, com dèiem, la reforma de la Llei Orgànica del Poder Judicial i la reforma de la llei que regula l'Estatut Orgànic del Ministeri Fiscal.
I pel que respecta a aquesta primera, s'inclou un règim d'incompatibilitats per a futurs vocals del Consell, de manera que no podran accedir a la cúpula judicial si en els 5 anys anteriors han ocupat càrrecs públics de caràcter polític. I, a més, hauran de comparèixer davant d'una comissió d'anomenaments de la Cambra Legislativa que els haurà de validar. La proposició de llei estableix una majoria de 3/5 parts dels vocals per nomenar els presidents de les audiències provincials i del magistrat del Suprem competent del CNI. Pel que fa a la Fiscalia, la reforma prohibirà que un ministre o secretari d'Estat pugui ser fiscal general de l'Estat, com va passar en el cas de l'exministre socialista Dolores Delgado.
I en la cerimònia de firma, els principals implicats en la negociació s'han felicitat per l'acord assolit.
El responsable, en aquest cas dels populars, en la negociació, Esteban González Pons, titlla l'acord de positiu per la independència judicial.
Se han alcanzado todos nuestros objetivos. Sobre la renovación, les diré que hoy presentamos, y ustedes deben de tener ya, una lista que es una lista conjunta. No hay vocales que propone un partido político o un grupo parlamentario y vocales que propone otro grupo parlamentario. Todos los vocales los proponemos conjuntamente.
Per la seva banda, el ministre Bolaños ha afirmat que l'acord posa punt final a una anomalia i implica que l'Estat recupera la plena normalitat institucional.
Los acuerdos que hemos hoy firmado, se dice que en el mes de julio se nombren definitivamente por Congreso y Senado los 20 vocales y los 12 suplentes del Consejo, se nombre al nuevo magistrado del Constitucional, que será por el Senado, y también se apruebe en el Congreso, no dará tiempo al Senado, pero sí en el Congreso, la proposición de ley que registrarán conjuntamente el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular.
I després d'aquest acord, qui també ha reaccionat han estat els partits independentistes que han criticat els socialistes per pactar amb el Partit Popular.
El portaveu d'Esquerra Republicana al Congrés, Gabriel Rufián, creu que l'acord suposa un acostament de postures entre PSOE i PP.
Perquè que el PSOE hoy anuncia un nuevo socio, que es el Partido Popular. Hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición, que es lo que de facto ha firmado Félix Bolaños y González Pons.
Rufián també ha criticat que Pedro Sánchez hagi clamat darrerament contra la màquina del fang de la judicatura i hagi acabat pactant el govern dels jutges amb el Partit Popular. I d'altra banda, la portaveu de Junts al Congrés, Míriam Nogueras, ha advertit que l'acord entre socialistes i populars deixa sense efecte les promeses de regeneració democràtica.
Bé, des de Junts per Catalunya el que considerem és que tant el Partit Popular com el Partit Socialista han fet allò que venen fent els darrers 40 anys. Ens parlen de separació de poders, però en realitat el que hi ha hagut aquí és, com sempre, una repartició de poder. Per tant, aquelles mesures de regeneració democràtica que tan solemnament ens han anunciat les darreres setmanes han acabat sent un pacte amb el Partit Popular.
Junts ja ha dit que estudiarà la lletra petita i el detall d'aquest acord.
Tot plegat el mateix dia que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha decidit amnistiar l'exconseller d'Interior Miquel Buch, condemnat a 4 anys i mig de presó i 20 d'inhabilitació per delictes de malversació de fons públics i prevaricació per nomenar com a escorta per Carles Puigdemont el mosso d'esquadra Lluís Escolà quan l'expresident va marxar de Catalunya el 2017. Buch és el primer amnistiat del procés.
Sí, el Tribunal també ha amnistiat aquest mosso condemnat, com deies, pels mateixos delictes a 4 anys de presó i 19 d'inhabilitació. La sentència de l'Audiència de Barcelona del setembre passat també obligava tots els condemnats a pagar 52.000 euros, una quantitat que també ha estat perdonada. I d'altra banda, també el Tribunal Superior de Justícia ha amnistiat 16 independentistes més condemnats per atemptat a l'autoritat en protestes posteriors a l'1 d'octubre. Es tracta dels anomenats 3 de Granollers, detinguts el 2020 pels aldarulls a la plaça Universitat i condemnats a 3 mesos de presó. L'advocada d'Alerta Solidària, Norma Pedemonte, ha celebrat la decisió i ha dit que es posa fi a 4 anys de molt patiment.
La valoració que en fem és positiva en tant que per fi acaba el patiment de 4 famílies, de 3 famílies, perdoneu, durant 4 anys. Aleshores, de veritat, hi ha molt de patiment al darrere. Aquests joves, quan van ser detinguts, tenien 18 anys i 15 dies, 18 anys i 4 mesos i 18 anys i mig. Per tant, us podeu imaginar la primera vegada que van a una manifestació, la primera vegada que van a Barcelona sols i acaben detinguts. Per tant, l'impacte a les famílies i en els 3 joves en concret va ser molt, molt, molt important.
I d'altra banda, també s'ha amnistiat Víctor Verdejo, condemnat a 3 anys de presó per la protesta de Tsunami Democràtic al Camp Nou, va ser el desembre del 2019, i 6 més, també per les protestes el 30 de gener d'un any abans al Parc de la Ciutadella, quan es va frustrar la investidura de Carles Puigdemont com a president de la Generalitat. 5 d'ells van ser condemnats entre 5 i 12 mesos de presó, i un estava pendent de judici. La resta d'amnistiats estaven condemnats per 3 protestes l'octubre del 2019 al centre de Barcelona.
I Esquerra Republicana de Catalunya ha estat una de les primeres en reaccionar a l'aplicació de l'amnistia en aquests primers casos i ha celebrat la rapidesa amb què s'ha fet, tot demanant a la resta de jutges que l'apliquin en el mateix sentit.
I és que el partit considera que aquestes primeres sentències confirmen el que fa mesos que defensa, que la llei s'aplicarà de manera ràpida i sense més problemes a la majoria de les persones represaliades. Tot i això, el partit també és conscient que en alguns casos serà molt més difícil, segons el tribunal del qual depenguin.
I mirada posada aquest matí al Parlament de Catalunya, on ja s'ha activat el mecanisme per poder convocar un ple d'investidura durant el mes d'agost, després de constatar que no hi ha cap candidat amb opcions de ser investit president.
A partir de les 11, el president del Parlament, Josep Rull, obrirà el ple on es llegirà la resolució que formalitza aquest acte equivalent i que engega, per tant, el calendari cap al 26 d'agost. Un cop s'acabi la lectura, els grups parlamentaris podran intervenir durant 5 minuts per ordre de menor a major. Fons de l'òrgan ja han explicat que han acordat que durant tot el mes es pugui convocar plens, si calgués, i en qualsevol cas, si finalment hi ha un candidat que vulgui optar a la investidura, es podrà convocar un ple al cap de 48 hores que hi hagi aquest acord. Recordem que la data límit per fer-ho és el dia 26 d'agost.
20 minuts que passen de les 8 del matí. No deixeu anar el cafè, que us expliquem més notícies. Els Mossos d'Esquadra segueixen buscant l'autor del doble assassinat al barri de la Font de la Pólvora de Girona. La policia catalana està en alerta per l'augment de crims d'aquest cap de setmana.
En una entrevista en aquest programa, Emma Viudés admet la preocupació que viu el cos de la policia catalana. La portaveu del sindicat, Sap Fepol, creu que l'ús d'armes s'ha escampat sense control entre la ciutadania.
Ja no només es dona a Barcelona, sinó que es dona a altres punts del territori. Per molts motius, però entre altres coses el que ens preocupa és aquesta presència cada cop més elevada d'armes, no? I també la normalització del fet de portar armes blanques a sobre. Per tant, ho vivim amb una certa preocupació, evidentment.
I aquest dimarts la policia catalana ha localitzat a Mont-ras, al Baix Empordà, un cotxe calcinat a nom del principal sospitós.
L'home que busquen té nombrosos antecedents i està vinculat amb el tràfic d'armes. Després dels fets va aconseguir fugir. La policia el buscava a Figueres, a l'Alt Empordà, però també creuen que podria ser a Granada.
I l'altre crim de la Revetlla es va cometre a Barcelona. Aquí l'alcalde Jaume Collboni ha tancat files amb el regidor de Seguretat Albert Batlle i ha dit això.
Em remeto les explicacions que ha donat el tinent Batlle i crec que està fent una magnífica feina i té tot el suport de l'alcalde.
Aquesta és la resposta a Jaume Collboni. Les peticions de dimissió que han fet des de Junts al partit de Xavier Trias considera que el desplegament de seguretat de la capital catalana era totalment insuficient durant la revetlla de Sant Joan. Batlle ho desmenteix i assegura que el dispositiu policial desplegat durant la revetlla era el que necessitava la capital catalana. I sobre el cas de la Barceloneta, avui llegim a EFE que l'home que va morir degollat va ser per intentar evitar que robessin a la seva germana.
I a tot això, el delegat del govern espanyol a Catalunya, Carlos Prieto, ha ofert reforços policials. En un missatge a les xarxes socials ha recordat que tant la Guàrdia Civil com la Policia Nacional estan a disposició de l'Ajuntament de Girona i del cos dels Mossos d'Esquadra per reforçar aquests dispositius de seguretat. I més qüestions, perquè el govern espanyol ha anunciat aquest dimarts que la rebaixa de l'IVA als aliments bàsics es mantindrà fins a finals de setembre, moment en què iniciarà un retorn gradual a la normalitat. En parla la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero.
Ponemos en marcha todo el mantenimiento de las medidas que aliviaban el alza de precios con motivo de esa guerra de Ucrania, siguiendo también las recomendaciones de la Comisión Europea que de forma progresiva pide la retirada gradual de estas medidas.
El decret aprovat al Consell de Ministres preveu que es prolongui l'impost al 0% en productes com el pa, els ous, les verdures o la fruita fins al 30 de setembre. A partir de l'1 d'octubre i fins a finals d'any, l'IVA dels productes bàsics serà del 2%. Això es fa per complir amb les recomanacions de la Unió Europea d'anar retirant-ho per respondre a l'alça de la inflació per la guerra d'Ucraïna en un moment en què la pujada de preus comença a estabilitzar-se.
I d'altra banda, també el Consell de Ministres ha aprovat aquest dimarts una pujada del sou dels funcionaris i els empleats públics del 2% aquest 2024.
Un increment que tindrà efectes retroactius des del gener d'aquest any. A més, la pujada podria ser de mig punt més, fins a situar-se al 2,5 en funció de com evoluciona la inflació durant el que queda d'aquest any. Segons el govern espanyol, entre el 2022 i aquest any s'ha incrementat el salari dels treballadors públics en més d'un 9%. I en darrer lloc, el Consell de Ministres ha aprovat també la convocatòria de llocs de treball públics. És el més gran de tota la història, fins a 40.000 noves places. Amb aquesta convocatòria es busca corregir el dèficit d'empleats que arrossega l'administració pública des de fa anys i que actualment és de prop de 3 milions de persones.
I atenció també a aquesta dada. 6 de cada 10 infants i adolescents de les famílies amb menys recursos no faran activitats educatives aquest estiu, segons afirma la plataforma Educació 360, que agrupa entitats públiques i privades relacionades amb el sector pedagògic.
L'organització subratlla que l'accés i la participació a aquest tipus d'activitats està condicionat clarament pel nivell socioeconòmic de les famílies, un fet que el seu parer comporta que l'estiu esdevingui un espai d'inequitat que contribueix a eixamplar la bretxa educativa i agreuja també les desigualtats. I per contra, i segons xifres també d'aquesta entitat, infants i joves de famílies amb un nivell socioeconòmic alt tenen una participació del 72% en aquest tipus d'activitats.
I per cert, el govern comença avui a repartir el val escolar de 60 euros que ajudarà les famílies a pagar el material escolar. Aquest any se'n beneficiarà alumnes de primària i de secundària. Ens ho explica tot plegat la nostra companya, cap de política d'aquesta casa, Judit Caselles. Bon dia.
Bon dia. Són 60 euros que les famílies podran fer servir per comprar llibres, motxilles o material de papereria. A diferència de l'any passat, no només obtindran el val els alumnes de primària, sinó també els de l'ESO. Això sí, la quantitat per cap serà inferior. Si l'any passat eren 100 euros, aquest any en seran 60, repartits en dos xecs de 30. La portaveu del govern, Patrícia Plaja, explica com se'n pot fer ús.
Aquest any, com a novetat, les famílies els poden bescanviar en qualsevol dels centres comercials adherits o, i això és el nou, cedir-los als centres educatius per la compra conjunta de material escolar o per reduir l'aportació en concepte de material escolar que fan al centre.
Aquesta ajuda és universal, és a dir, la rebran tots els alumnes al marge de la renda de cada llar i tant alumnes de centres públics com concertats. Les famílies tenen temps fins al 30 de novembre per fer-lo servir i el rebran per correu postal i també el poden descarregar des de la plataforma valescolar.cat.
I també us expliquem un dia com avui que l'arcabisbat de Barcelona emprendrà accions legals contra els autors d'un vídeo que circula per les xarxes socials en què apareix el cardenal Joan Josep Omella i s'especula sobre el seu estat de salut.
A través del vídeo es demanen diners per fer front a una falsa malaltia de l'arcabisbe de Barcelona. En un comunicat, l'arcabisbat lamenta l'ús de les noves tecnologies per generar notícies falses i ha desmentit la informació que apareix en aquest vídeo.
I més coses, perquè els responsables de l'organització dels mil·lenaris de Sant Pere de Pons i l'abadia de Montserrat, que tindrà lloc el 2025, han signat aquest dimarts un conveni de col·laboració i suport mutu per la celebració d'una diada conjunta de commemoració de les dues efemèrides.
Un acte que tindrà lloc el pròxim 17 de novembre a Montserrat sota la denominació del Dia dels Mil·lenaris i que comptarà amb una missa concelebrada dedicada als dos mil·lenaris. Es tracta d'una trobada de grups i identitats culturals i socials de Pons a l'exterior de la Basílica i una audició de sardanes. Inclourà la sardana del mil·lenari de Sant Pere, composta pel tenor Jordi Molina, i la sardana del mil·lenari de Montserrat, creada pel mestre Josep Maria Sarracan.
I en plena de successos us expliquem avui que un home de 74 anys ha mort ofegat aquest dimarts a la tarda mentre es banyava a la platja de la Gola del Ter de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà.
El telèfon d'emergència 112 rebia l'avís a les 5, alertant que la víctima surava inconscient a l'aigua. Després que se l'hagi traslladat a la sorra, els serveis d'emergència intentaven reanimar-lo, però no ha pogut fer res per salvar-li la vida.
I el conductor d'un turisme ha mort en un accident a l'N340 a la Pobla de Montornès, al Tarragonès.
Per causes que s'investiguen, s'ha produït un accident amb dos turistes i un camió implicats. A conseqüència d'aquest accident, ha mort, com dèiem, el conductor d'un dels turismes. També hi ha hagut un ferit menys greu que ha estat traslladat a l'Hospital Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona. Amb aquesta víctima són 60 les persones mortes en accidents de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.
I finalment, en cultura, us expliquem que els Cinemes Texas de Barcelona han creat un abonament anual per normalitzar l'ús social del català. El passi permetrà gaudir del cinema català o en versió original subtitulada o doblada al català de manera il·limitada.
Els 1.000 primers abonaments es podran comprar per 84 euros per al públic general i per 70, en el cas dels joves que tinguin fins a 30 anys. La promoció estarà activa fins al 31 d'agost. Es tracta d'una eina per fidelitzar, recuperar públic i potenciar també la indústria cinematogràfica.
Tu ets molt de cinema, Júlia, o no?
M'encanta.
Per tant, què, abonament, eh?
Sí. I el meu, el barat, que tinc menys de 30. Tu?
Jo també, eh?
Sí, els meus 20... i el Toscano també, no?
Els meus 25. Sí. Toscano, què?
Jo soc més de muntar-me pel·lícules, jo mateix.
També m'afegiria amb els teus. Per cert, felicitar els Cinemes Texas, que no només són cinema, sinó que fa temps a la nova sala són teatre i ho estan fent de manera espectacular. Eh? Júlia, gràcies.
Fins ara, Joan.
29 minuts que passen de les 8 del matí, plana esportiva.
La caravana.
Vinga, doncs, en plana esportiva, avui us destaquem que les seleccions d'Àustria, França, Països Baixos, Anglaterra i Dinamarca s'han classificat aquest dimarts per als vuitens de final de l'Eurocopa.
Sí, Àustria passa com a primera de grup i condemna els Països Baixos a enfrontar-se contra un primer de grup a les següents rondes. Els irlandesos han perdut 2-3 davant dels austríacs i, per tant, Països Baixos que passa com a tercera de grup. D'altra banda, França passa a vuitens com a segona en empatar a una amb Polònia, que ha quedat eliminada d'aquest campionat. Per tant, Robert Lewandowski que torna cap a casa. Pel que fa al grup C, el combinat d'Anglaterra ha passat com a primera classificada, tot i empatar 0 davant d'Eslovènia. També han empatat sense gols els altres dos rivals d'aquest grup C, que són Dinamarca i Sèrbia. Avui tindran lloc els darrers partits d'aquesta fase de grups de l'Eurocopa. A les 6 de la tarda es resoldrà la classificació del grup E amb l'Eslovàquia, Romania i l'Ucraïna, Bèlgica, mentre que a les 9 de la nit se sabrà el desenllaç del grup F amb Geòrgia, Portugal i la República Txeca, Turquia.
I a la Copa Amèrica, l'Argentina de Leo Messi ja és als quarts de final.
Partit que s'ha disputat aquesta matinada, el combinat al Biceleste ha suat per desfer-se de la selecció de Xile, però ha acabat guanyant amb un gol de Lautaro Martínez, això sí, al final del partit, al minut 88.
Pel que fa a l'actualitat blaugrana, Rafa Márquez continuarà una temporada més dirigint el Barça Atlètic.
El mexicà de 45 anys ha renovat aquest dimarts fins al 30 de juny de l'any que ve, del 2025, després que el seu contracte finalitzés al final d'aquesta temporada. La renovació posa fi, doncs, a les especulacions sobre el seu futur, que apuntaven lluny del Barça en moltes fases d'aquesta temporada passada, i fins que no es va fer oficial el canvi de Xavi Hernández per Hansi Flick, Márquez havia estat a les travesses per fer el salt a la banqueta del primer equip del Barça, i en els últims dies el seu nom també havia sonat per ocupar la banqueta de l'Oviedo, equip de segona divisió. Fins al moment, Rafa Márquez ha dirigit un total de 82 partits en dues temporades amb el filial del Barça, el Barça Atlètic, amb un balanç de 40 victòries, 21 empats i 21 derrotes.
I mentrestant, el club busca una sortida per Mikhail Faye.
El Barça treballa per aconseguir un acord a Portugal, concretament amb el Porto, una entesa que dependrà del valor de la clàusula de rescisió que figuri al contracte final. Pel que fa al preu del fitxatge, Barça i Porto negocien una quantitat que ronda els 15 milions d'euros, més unes variables que, això sí, no han sortit a la llum.
I paral·lelament, Abel Ruiz, que fins ara jugava a l'Sporting de Braga, passarà avui proves mèdiques amb el Girona com a pas previ a convertir-se en jugador de l'equip blanc i vermell.
El jugador format a les categories inferiors del Barça té 24 anys, té una clàusula de rescisió d'uns 15 milions d'euros que el club portuguès hauria rebaixat pel fet que Ruiz acaba contracte el 2025. El Girona pot acabar pagant, doncs, uns 9 milions d'euros, més els drets de Gabri Martínez, que acabarà jugant amb l'equip portuguès. L'operació, això sí, reportarà un pessic de diners al Barça perquè va ser el club formador d'Abel Ruiz. Al gener, diversos clubs espanyols ja es van interessar en Ruiz, però no es va arribar a cap acord de traspàs amb el Braga.
I encara en futbol, Josep Maria Andreu no continuarà la presidència del Nàstic de Tarragona, una decisió que arriba només 3 dies després de l'ascens frustrat dels catalans davant del Màlaga.
Això sí, Andreu serà vinculat a la nova, a la seva decisió del desagradable final de temporada viscut a l'estadi.
Avui us he convocat per comunicar una decisió que ja tenia presa abans de l'últim partit i que ha estat llargament meditada, i és que deixo la presidència del Consell d'Administració del Gimnàstic de Tarragona amb un sentiment de profunda emoció.
L'empresari ha ocupat el càrrec de president Grana durant un total de 18 anys que estan dividits en dues etapes. Primer, del 2001 al 2007, període en què es van assolir dos ascensos a segona divisió i a primera divisió, i des del 2012, quan va tornar l'entitat amb una altra alegria, accedint novament a la categoria de plata.
I finalment, en bàsquet, us destaquem que la selecció espanyola ha perdut contra Itàlia per 84-87 en un partit amistós de preparació pel preolímpic que comença la setmana que ve i que s'ha hagut de resoldre la pròrroga.
Els jugadors de Sergio Escariolo han començat anant per sota en el marcador, tot i que aconseguien marxar al descans amb un resultat favorable de 33-28. A la represa, però, perdien l'avantatge posant als italians l'empat a l'electrònica. A la pròrroga, els italians eren superiors i s'enduien aquesta, doncs, victòria. A la prèvia del partit, la Federació Espanyola de Bàsquet ha homenatjat a Marc Gasol, que el gener anuncia la seva retirada del bàsquet professional, per mostrar el seu agraïment a un jugador que ha estat capdalt per a la selecció absoluta del bàsquet espanyol, ajudant, recordem, a aconseguir 2 ors en els Mundials i 2 ors també en títols europeus.
Gràcies, Xavi. Fins ara.
Fins ara.
34 minuts que passen de 2 quarts... No, 34 minuts que passen, no. 4 minuts ara, que ho direm bé. Que passen de 2 quarts de 9 del matí. Anem a la cara bé.
A la caravana, busquem la cara B de l'actualitat.
Vallès, què tal? Bon dia de nou.
Molt bon dia.
Giro, bon dia de nou.
Bon dia. Ara sí que de nou. Avui sí que de nou.
Avui sí que de nou,
Avui sí que de
ara.
Nou.
Va, obrim la cara bé, però no comencem avui.
Vinga,
això.
Va. Acaba de sortir un rànquing de les ciutats més infidels d'Espanya.
Ai, 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 ai.
A veure.
Barcelona, jo crec que ja està. Sí, no?
Jo Barcelona hi és. Jo la tinc clara.
Quina creieu que és la primera?
Barcelona no és la primera. Jo crec que és com la quarta, cinquena, si n'hi ha deu.
Joan, tu no miris el guió perquè ho tens aquí, eh? Però quina creus que serà la primera?
Jo crec que la primera és o Barcelona...
No.
O Figueres.
Sí, home, Figueres, que ha de ser Figueres.
Ai, doncs la primera, nois i noies, és Girona.
Mira, tu anava a dir.
Girona és la ciutat més infidel d'Espanya.
Costat de Figueres.
No, són mons totalment oposats, Girona i Figueres.
Ja. Igual
no
que Barcelona i l'Hospitalet,
No t'extranya? Ai, no, doncs a mi m'ha sorprès la veritat.
No m'extranya gens. És que ara potser em poso en un bosc, en un jardí.
Estàs entrant a la selva directament,
sí,
Girona?
Sí, estic entrant a la selva. Però he de dir com... No vull generalitzar, però sí que és cert
Estimats
que...
Estimats gironins.
Hi ha com...
Què dir-ho?
És que els gironins es poden identificar molt fàcilment, saps què vull dir-te?
Ai.
I entre això...
Són salameros?
Força. O sigui, el pitjor dels gironins et diria que és que amaguen les infidelitats, m'explico? Vull dir que fan veure que són gent correcta, gent de bé...
Fan veure.
Ho fan veure, això és el que em fa més ràbia, en general, després hi ha gent de tot. Però sí que és aquest caràcter de, no sé, potser...
Sí, una mica de falsedat, eh?
Sí, es porta molt això de la doble cara.
No com els de Figueres, que ni dissimulen.
Exacte. Els de Figueres directament, com que estem tots tocats per la tramuntana, diuen, mira, això és així i t'agradi o no t'agradi. Però Girona no, juguen al doble joc.
Ai, Girona.
I a part que, home, que hi ha molta vida nocturna amb la Universitat de Girona.
És veritat.
Hi ha moltes sales, discoteques, i llavors...
Però vaja, a Barcelona també, eh? Però jo crec que a Barcelona la gent va més de cara.
Veus?
Sí. A mi em dona aquesta sensació.
Girona hi ha un perfil que...
Jo diria que Barcelona va per barris, eh?
També.
Els de Sarrià són el pitjor. Són els pitjors.
Sí?
Sí. Deixa'ls anar.
Ai.
A Gràcia hi ha molt hipster, també.
Sí, jo diria a Gràcia, que també hi ha molt... Ai. Sí.
Però saps com són els de Gràcia, que són infidels? Són els típics que venen de responsabilitat afectiva i emocional. Que aniràs a fer un cafè i diràs... No, hem de tenir responsabilitat afectiva per les dues parts implicades, que dius, a veure, senyor, has estat infidel, punt.
I fins aquí, avui, la intervenció del Ma Girona en aquest programa.
No, és una anàlisi. Això és digne d'una anàlisi.
Ai, a veure, anem a analitzar una mica aquest rànquing. És un rànquing de la plataforma Ashley Madison, que és una plataforma líder de cites per persones casades, d'acord? Llavors agafen les dades d'aquesta plataforma i n'extreuen aquest rànquing. Llavors...
Un moment.
Sí, exacte. Hi ha una plataforma de cites per persones casades. Sí. De fet, hi ha un documental a Netflix sobre, no sé si és aquesta plataforma o una plataforma similar de persones, això, que tenien cites, persones que estaven casades, i que en un moment va sortir una llista als Estats Units de totes les persones que feien servir aquesta plataforma i va arruïnar molts matrimonis.
Home, doncs que no la utilitzessin.
Clar, exacte.
Però un moment, o sigui, diguem-ne que és una aplicació oficial, o sigui, per ser...
Oficial de persones casades.
Infidels.
Sí.
Per aconseguir cita, eh?
Ai, meravella.
No
ho sabia jo, això.
Però posa la fotografia o com... Perquè, clar...
Ai, ni idea.
Si et demanen a la part, és que em sembla surrealista.
És molt surrealista. Hi ha plataformes per tot, eh?
Sí.
En fi, Ashley Madison, llavors, aquesta plataforma ha actualitzat el rànquing de l'any passat basant-se, doncs, en les dades dels usuaris i la concentració de persones infidels en relació a la població, doncs, de cada ciutat, no? Llavors, l'any passat, el rànquing l'encapçalava Manresa com a ciutat més infidel...
Ai, no.
De tot l'estat espanyol. Sí, Manresa. Sí. I aquest any, però, ha quedat fora de la classificació i l'ha substituït Girona, no? Com hem dit.
S'ho han repensat,
sí. A més, Manresa no està ni a les 20 primeres ciutats, eh? O sigui, ha sortit completament de cop i volta en un any. La gent ha passat de ser molt infidel a ser molt fidel.
Estrany.
Molt estrany.
O potser tota la gent que era infidel s'ha separat i llavors ja no és infidel.
També.
Saps? Sí, té tot el sentit.
No, té sentit.
En fi, Barcelona. Barcelona queda al segon lloc d'aquest rànquing i Granada es col·loca per primera vegada al pòdium en tercera posició. Per tant, tenim Girona, Barcelona i Granada.
Ah, és de tota Espanya, el rànquing.
De tota Espanya, sí, sí.
I de tota Espanya en cancel·lem Girona i Barcelona. Ah, de tota Espanya.
Ui, sí, sí, sí. I hi ha més ciutats de Catalunya, però... que estan dins d'aquest rànquing. Per exemple, trobem... Tarragona és la quarta.
Déu-n'hi-do.
Però què ens passa, els catalans?
Tres capitalitats, ja.
Però què ens passa?
La novena, Reus. A Lleida és la onzena.
Ah, mira, totes
tenim...
les capitalitats, eh?
Sí, perfecte. Després tenim el número 14, Sabadell. I, a veure, i Terrassa. Ah, i Mataró. Terrassa, el número 19, i Mataró, el número 20.
Figueres no entra dintre de les
Figueres empreses. No entra.
Mira.
Sí que és veritat que hi ha...
Terrassa, mala raça, Sabadell, mala pell. Doncs...
Mira.
Sí que és veritat que hi ha moltes ciutats de Catalunya, eh? No me n'havia adonat. Sí, sí. Ah, sí, clar, en total són 8 de 20. 8 ciutats catalanes que estan a aquesta llista. Llavors, el que més hi destaca és l'ascens de Tarragona, que ha pujat 12 posicions en comparació a l'any passat. Ara aquest any està a la quarta posició, com hem dit. I això, què us sembla? Era les ciutats que us esperàveu?
No, gens.
Gens, eh?
No.
Jo Girona i Barcelona, sí, però és que...
Jo Barcelona sí.
Jo en un principi em pensava que estàvem parlant de ciutats catalanes.
No, ciutats espanyoles. I Madrid la cinquena, eh? Vull dir que... Prou bé, Madrid.
Home, a mi em sembla que ens passa alguna cosa als catalans en general, que siguem tan infidels. No em sembla bé que encancel·lem aquestes llistes, ja en podríem encancel·lar d'altres.
Hauríem de fer un estudi.
No, sí. I a Madrid, perquè tenen llibertat.
Ja, és veritat, clar, ja. És que
això
és un punt a tenir.
Fa la cosa.
Sí. Ai, sí. Un estudi sociològic es podria fer. A partir d'aquí. En fi.
Escolta, més cosetes?
Més cosetes, va. Sí. Canvi de tema. Pels que no ho sabeu, aquests dies s'està portant a terme un joc per tot Catalunya. Un joc que el quid de la qüestió és que hi ha un tresor amagat a Catalunya de 5.000 euros.
Com?
5.000 euros amagats a Catalunya, en algun punt de tot el territori.
I no s'han trobat encara?
I encara no s'han trobat.
Podem participar?
Ah, es pot participar, i tant. Sí, sí. Va. És un joc que es diu El Joc del Tresor i que va començar el 18 de juny i durarà fins l'1 de setembre, o sigui, són 3 mesos. Llavors, és una mica una mena d'escape room, no? Uh-huh. Però a la vida real, aplicat a la vida real i que durarà 3 mesos i que realment doncs, tens un objectiu final doncs, real, que és aconseguir aquests 5.000 euros. Llavors, es tracta de formar equips amb la gent del teu voltant, amb qui et vingui de gust, amb els teus amics, amb la teva família, amb la teva parella, resoldre...
No gaires, que són 5.000.
Com?
Ja, que si no s'han de repartir.
Els equips poden ser de màxim 5 persones.
I mínim?
Mínim, pots jugar una persona sola, realment.
Doncs mira...
Sí, sí. Però llavors et costa més diners la participació.
Ah, sí.
S'ha de pagar per participar, com una mena d'escape room, realment. Llavors, o sigui, l'objectiu és això, formar aquests equips, resoldre uns mapes i unes pistes i aconseguir trobar el tresor. Llavors, és totalment fiable, vull dir, realment hi ha una pàgina web, ells han dit que estan sota notari, vull dir que realment no és una estafa ni res per l'estil, és un escape room real que s'està fent per tot Catalunya, i això, que durarà 3 mesos i et posa dins d'una situació real per buscar un tresor. El tresor en qüestió. Són 5.000 euros, però estan repartits en diferents coses. Oh. Primer hi ha 2.500 euros en un xec, després 1.000 euros en efectiu, 500 euros en or i plata, 500 euros en criptomonedes i 500 euros en joies. Tot això posat dins d'una caixa forta, amagat en algun punt de Catalunya que no sabem on és.
Clar, és que saber on està.
Sí, sí. Em sembla, si t'agraden els escape rooms, em sembla una idea bastant bona.
Ah, mira, quan val participar?
Si tu et trobes i no hi has participat, què passa?
Ah! T'ho quedes. Ah, no, clar, però potser no tens la clau. No.
Home, ho abres amb una serradora, si
no sí, és veritat. T'imagina. Home, seria estrany que ho trobés algú. Suposo que deu estar molt ben amagat, esperem, vaja.
Jo m'imagino com enterrat una mica sota terra, no?
Un gos, un dia, fent un passeig per la muntanya.
En fi, com funciona tot això,
sí,
va?
Sí, com funciona? Es poden fer equips de mínim... o sigui, es pot fer equips, realment pot jugar sol, o fins a 5 persones, també. Llavors, com més persones, més barat et sortirà, doncs, participar. Sí, el passe del joc, si sou 5 persones, val 9 euros, i inclou l'accés a trobar el tresor, un mapa del tresor i 3 pistes inicials. Llavors, a partir d'aquí, els organitzadors van donant una pista setmanal als equips perquè puguin avançar en la seva cerca. Una pista que es dona els diumenges, i llavors cada diumenge hi ha una pista nova. Si tu ara t'apuntes que ja han donat la primera pista el primer diumenge, perquè ja ha passat, et donarien les 3 pistes inicials més la pista del diumenge que ja han donat. Vull dir que realment durant aquests 3 mesos, fins que no es trobin el tresor, podeu apuntar-vos a participar quan vulgueu, perquè les pistes se us donarà al principi. Llavors, el primer jugador o equip que aconsegueixi resoldre les pistes i trobar el tresor podrà quedar-se'l. Llavors, les normes del joc és que poden jugar a partir de 7 anys si jugues en família, a partir de 14 anys si es juga sol, amb permís dels tutors legals. La duració, el que dèiem, 3 mesos, i realment pots jugar des de casa, no t'has de desplaçar per resoldre les pistes, només t'has de desplaçar un cop sàpigues on està el tresor, doncs hauràs de desplaçar-te al lloc per desenterrar-lo. D'acord?
Està dins... És qualsevol punt de Catalunya.
Qualsevol punt de Catalunya, però dins de Catalunya. Vull dir que no s'hauria de sortir de Catalunya. Llavors, què es necessita? Un mòbil, un ordinador, internet, correu electrònic per rebre els mapes, les pistes i per poder, doncs, desxifrar-ho, no? I també, al final, doncs, si trobeu el tresor, una pala per desenterrar-lo. Per tant, creiem, es diu que està enterrat sota terra, segurament.
Ja, clar, si necessites pala...
Sí, sí. Llavors, què poden ser les pistes? Poden ser, doncs, qualsevol document gràfic, per exemple, endivinalles, jeroglífics, problemes matemàtics, dibuixos, enigmes... no sé si vosaltres se us dona bé resoldre aquest tipus de coses. A mi no se'm dona gaire bé, la veritat. O sigui,
tampoc,
crec que em costaria una mica trobar-ho.
Jo és que amb els escape... Vosaltres heu fet escape room?
Sí.
Un.
Jo n'he fet uns quants i sóc bastant dolenta.
Bastant dolenta.
Tu?
Jo n'he fet un aquest estiu amb les amigues a Logroño, que dius, mira, anem a Logroño a fer un escape room, i em van esbroncar moltíssim.
Ui.
Perquè, clar, jo era el primer escape room, llavors anaven donant pistes una altaveu a una senyora que ens estava veient des de fora. Resulta que en un moment, clar, doncs, per arribar al final necessitaves una clau que obria la porta, que era com la cosa més complicada d'obtenir, la clau, que era la clau final.
Sí.
I estava en una mena de sarcòfag, la clau. Llavors jo, amb tota la meva innocència del món, que em caracteritza de debò, soc innocent, després dius, com ha passat? No ho sé. Doncs vaig agafar el sarcòfag com per mirar-lo i resulta que estava com mig trencat, se'n va obrir, però jo em pensava que s'obria sol, que simplement l'agafaves i ja tenies la clau, s'obria, de dir, mira, jo què sé, vull dir, tonto qui l'últim que l'agafi. Total, que vaig agafar, es va obrir, clar, tenia la clau, obro la porta, en 10 minuts tenia l'escape room fet, jo em pensava que era una cosa, doncs, el més normal del món, i una esbroncada, i com ho heu aconseguit, quines pistes us heu saltat, i dic, jo què sé, jo he agafat el sarcòfag i se m'ha obert la clau, doncs ja tinc la clau. Estava trencat.
Ai.
Jo què sé.
Que passa,
tant de bo passi amb aquest joc, a veure si m'apunto.
Jo soc bastant patata, que en diuen també, pels escape rooms, però he de dir que la vegada que vaig participar vaig riure tant.
Ai, és molt divertit.
Sí. Era de por el que vas... Ai, no puc.
De por?
No puc.
Sí, però vaig riure moltíssim.
Però què dius? Però si t'espanten i tot és fosc i... Jo m'espantaria moltíssim.
Sí.
Jo he de dir que recomano tan poc els escape rooms per les persones que tenen claustrofòbia.
Clar, això sí, eh?
Perquè,
home,
clar, no, però a
has
part...
Has de arrossegar a vegades, has de fer...
Sí, però resulta, m'ho va explicar, perquè jo, quan portava un minut, vaig córrer cap enrere, dic, jo surto d'aquí, perquè, clar, com que normalment els escape rooms els fas amb molt poca llum, perquè la teva pupila, la pupila dels ulls, s'acostumi a la poca llum, no pots passar de claror a foscor en un moment, perquè com que tindries una sensació de mareig, que no hi veuries bé. Llavors et fan passar com per una mena de túnel, normalment abans d'entrar als escape rooms, que progressivament, doncs, es va fent fosc perquè se t'habituïn els ulls. Total, que aquest túnel sol ser un túnel estret, petit, baix i fosc. Llavors és complicat accedir-hi.
Sí,
en general, eh?
En fi, però doncs això, que... mira, és un escape room a l'aire lliure.
Escape room a l'aire lliure, 3 mesos, o sigui que teniu temps d'apuntar-vos, 3 mesos aproximats, perquè, clar, al final pot ser que es trobi abans el tresor, pot ser que es trobi més tard, també, pot ser que, que costi molt. M'agradaria saber si la complicació de les pistes, si realment són complicades, i a veure quan aconsegueixen trobar aquest tresor.
A veure, jo crec que són complicades, però també et dic, com que no estan tancats sense cap dispositiu electrònic, entenc que les pistes, vull dir, les poden buscar altres llocs o poden demanar ajuda. Saps? Que si és un problema matemàtic que tu per tu mateix no el pots resoldre al tenir internet, doncs mira, no sé, suposo que pots.
Sí, sí, sí. Aprofitar. Jo entenc que, clar, les pistes que aniran donant cada cop, o sigui, amb les primeres pistes que tingui serà molt difícil desxifrar-ho, perquè si no, no té sentit que vagin donant pistes cada setmana. En fi, de moment està tenint bastant d'èxit. Ara mateix hi ha 684 persones jugant a aquest joc, amb 207 equips buscant aquest tresor per Catalunya, i només fa una setmana que s'ha obert, vull dir que...
Són molts,
està tenint bastant d'èxit. Fins i tot hi ha gent de fora de Catalunya que està buscant aquest tresor. Hi ha equips d'Andorra, Menorca, Mallorca, Osca, Castelló i València. O sigui, persones de tot Espanya que estan buscant el tresor i que quan el trobin suposo que s'hauran de dirigir cap aquí a desenterrar-lo. La mitjana d'edat he vist que són com uns 29 anys, i que, però també hi ha equips de tot, eh? Vull dir, el jugador més jove té 7 anys i també hi ha el més gran té 69.
Déu-n'hi-do.
Home, està bé, jo si
està pogués... mobilitzant a totes les edats.
Jo si pogués escollir faria un equip de generacional, és a dir, necessites la imaginació d'un nen o d'una nena de 7 anys perquè sempre pensen diferent, i l'experiència d'una persona més gran,
sí.
Llavors seria...
És veritat, amb qui faríeu equip? Jo faria equip amb el meu germà perquè se li dona fantàsticament jugar a escape rooms i n'ha fet moltíssims.
Jo crec que faria un càsting.
Càsting, eh?
No, vull dir que seria...
Un càsting per l'equip de la Giró, eh?
No, vull dir...
Voleu formar part de l'equip de la Giró? 93-409-2771.
No, mira, intentaria agafar com amics i amigues o coneguts de diferents àmbits, saps? Com...
Sí. Jo amics no agafaria.
No? Per què?
No, perquè després t'has de repartir el tresor.
Ai...
I amics i calés...
Mal no, rotllo.
Però jo sí que voldria algun infant al meu equip, vull dir, com... tenir la ment creativa que tenen ells. Tant
és igual,
l'infant
li compres
que...
un xupa-xup i està content.
Sí, home, digue-li tonto. Tractem de tontos els nens, vinga, va.
No faríem mai, això.
Molt bé.
Serien dos xupa-xups.
En fi... Això és el joc del tresor, ja ho sabeu. Si voleu participar-hi, podeu buscar-ho a internet i apuntar-vos i fer aquest escape room durant 3 mesos i a veure si trobeu aquest superpremi de 5.000 euros.
Joc del tresor, es diu, eh?
Joc del tresor, sí, sí.
Està molt bé, això.
I tant.
Està molt bé. Anem a la musiqueta?
Anem a la musiqueta. Look at the stars, look how they shine.
Fa una època que no podia escoltar aquest tema de Coldplay, que és un dels meus preferits de la història de la música, perquè m'entrava la plorera, tu.
És que Coldplay té unes cançons i unes lletres
sí. Aquesta
intenses.
Lletra és preciosa, sí. Però preciosa, de veritat.
Mm-hmm. Molt d'acord, sí, sí. Doncs Coldplay ha anunciat que publicaran el seu disc el 4 d'octubre, un disc que es diu Mon Music, i és un disc ecològic. Ecològic,
com?
Sí,
com,
sí.
A veure.
És un disc que tindrà tot el luxe de detalls sobre la fabricació, que de fet doncs, crearà com el primer vinil i CD ecològic que s'ha creat mai. O sigui, es fabricarà amb material reciclat. Cada còpia del vinil, per exemple, inclourà doncs, 9 ampolles de plàstic reciclades que s'han recuperat de residus postconsum, i evitarà doncs, la fabricació de més de 25 tones de plàstic i proporcionarà una reducció molt important de CO2 en comparació als vinils tradicionals. I això es farà també amb els CDs. O sigui que Coldplay, que de fet sempre els concerts que fan sempre doncs, intenten que siguin molt ecològics i sostenibles, doncs mira, ara es llencen amb aquesta nova proposta, que em sembla la veritat que molt molt interessant.
Sí.
Jo t'he de dir que tampoc havia pensat que els vinils i els CDs utilitzessin molt, molt plàstic, saps? Com que fos perjudicial.
Mm. Ja, jo tampoc, però realment, clar, suposo que si ho agafes de coses reciclades, no?
No, no, millor,
doncs,
tu.
Molt,
mira,
molt millor.
Benvingut sigui.
Sí, sí. I, de fet, l'anunci d'aquest disc que trauran el 4 d'octubre ha anat de la mà de l'estrena d'una nova cançó que es diu Feels Like I'm Falling in Love, sento que m'estic enamorant.
Ai.
I ho escriuen tot junt, eh? Tot junt, en minúscules, molt minimalista.
Ui,
ara
t'ha costat desxifrar el títol de la cançó, no?
Mm-hmm, molt minimalista. És com es porta ara una mica en el món de la música, sabeu? Que ho posen com tot amb lletra petita, minúscules i tot junt.
Sí, el món de la música i no el món de la música. La gent moderna...
Està de moda.
Diríem, escriu sense utilitzar majúscules. Fixeu-vos-hi.
Sí.
Sobretot, doncs, per xarxes socials, per X,
sí,
o per Instagram, els que van així de modernets, de gent guai, de gent cool, escriuen sense majúscules.
Ja. Yeah.
Yeah, sí. En fi, una cançó, Feels Like I'm Falling in Love, que ja havia sonat en directe en un concert de Budapest el 16 de juny i que, de fet, va tenir una rebuda espectacular al concert. Hi ha vídeos de la gent, doncs, aclamant aquesta nova cançó. I el divendres, doncs, la van publicar i les crítiques també que han rebut són molt positives perquè, al final, la cançó, ara l'escoltarem, és un reflex del que Coldplay sempre fa i sap fer millor, unes cançons d'amor amb versos, amb aquesta sonoritat que tant els característica que es caracteritza una tornada d'aquestes que enganxa la primera. En fi, una cançó Coldplay 100%.
Saben molt de música, Coldplay.
I tant.
Però molt.
Sí, sí. I si voleu, podem acabar la cara bé amb aquesta cançó, Feels Like I'm Falling in Love, de Coldplay.
Doncs som-hi.
Maybe. Ràdio Estel.
Fabricació pròpia. Amb Mercè Raga.
Dos reines de l'escena cultural catalana són Rosalía i Bad Gyal en aquests moments. Si Catalunya fos un estat independent monàrquic...